25 minuts els que passen per sobre del punt de les 11 del matí. Sergio Morales, últim que vas veure ahir de la temporada i qui sap si del Sant Cugat a fons.
Té pinta que serà també de l'últim del Sant Cugat a fons. Una llàstima, no sé com ho ha passat molt bé fent-la, he vist molta televisió, coses molt bones, coses no tan bones, més aviat, bé, molt dolentes, de fet, però he vist molta tele i he descobert que a la tele es poden fer coses molt, molt bones. Jo era molt escèptic, també t'ho he de dir,
Les seccions tenen un cicle, de fet, el que vas veure ahir no serà l'única que la temporada vinent no tindrem a la graella del programa.
Una llàstima, però...
Aquestes novetats, però ja les avançarem en endavant. Ara ens centrem en l'últim que vas veure ahir de la temporada. Repassem, com sempre, primer tot les audiències i després no hi ha recomanació, no avui, sinó que hi ha una anàlisi dels 5 millors i 5 pitjors moments televisius de la temporada.
Exacte, i amb contradiccions, en aquests dos rànquings serà un top 5 de cada classificació i a més m'he permès el luxe de fer un excèssit, fins i tot, O sigui que ja veureu que jo crec que estarà prou divertit i a més estic obert a crítiques que em diguin això no és el millor moment, totalment obert, és la meva opinió.
Tenia preparada la pregunta de l'excèssit, diguem-ho així, per tant, has fet bé de pensar en ell.
Exacte, doncs l'excèssit ja arribarà després. Això sí, abans, com sempre, repassem audiències del cap de setmana. Comencem per divendres, on el número 1, aquest programa que per cert el fan aquí també a Terrassa, s'ha acomiadat de la temporada amb un 10,4%, un resultat força dolentot, i és que divendres, com sempre, qui s'endú el gat a l'aigua és el Sálvame Deluxe, amb aquest 13,8% de l'audiència. Va aconseguir pràcticament 1,5 milió d'espectadors, que està molt i molt bé. També Equipo de Investigación, un programa que no acaba de quallar, a la Sexta tanca la temporada amb 6,9% de l'audiència, i la pel·lícula Ejecució Imminente a Televisió Espanyola amb un 11,3% de l'audiència. Bon cinema i bones audiències. I per cert que l'altre dia aquest programa que fan a 4, Terrible, Mi Cambio de Família, va comptar, diguem, com un dels participants a Coyote Dax, el de No rompas más mi pobre corazón. Doncs un 6,4% de l'audiència no està malament per un programa que normalment fa un 3%, per tant, el doble d'audiència comportes a un famoset, perquè no crec que sigui famós tampoc el Coyote Dax. Home, tu saps per què? El reconeixeries?
No.
Jo tampoc. Totalment, però és un tio d'una cara així. Es veu, mira, una anècdota. Em va comentar un dia una amiga que es va trobar el Coyote Dax per Madrid. Hombre, Coyote Dax, què tal? Firma un autògrafo. I el Coyote
no
Dax
era?
No, li va apuntar la seva pàgina web i el seu MySpace perquè el visités i sabés el que estava fent últimament. Em va fer gràcia, simplement, això. El Coyote Dax, vaja, quin mite de la música.
Sovint li haurem de dir, quan et venen a demanar un autògraf, ja tenen tota aquesta informació de tu.
Entenc que sí, però em sembla que el pobre Coyote no ho entén d'aquesta manera. Aquí no serà molt forta el Coyote i els amants del pseudo country que fa aquest noi. Anem a altre dia, anem a dissabte. Beatriz Montañez, us en recordeu d'aquesta noia que sortia a l'Intermedi, la número 2 del Wyoming, la fa un parell de fa una temporada i escaig? Doncs ara debuta a El Gran Debate amb un 14% de l'audiència. Sembla que la seva arribada ha revitalitzat una miqueta el debat que condueix en Jordi González, i parlaven del cas Breton, aquest assassí que va matar, ja pràcticament a siesta, el cas tancat, que ha matat els seus dos fills. Doncs això va atreure audiència, i és que els casos socials i tot aquest tipus de periodisme agrada moltíssim al públic, sobretot de Telecinco. Antena 3 va emetre Star Trek, un moment ideal per emetre aquesta pel·lícula de J.J. Abrams, amb quasi 2 milions d'espectadors, un 16,5% de l'audiència, una pel·lícula molt colorida que no m'estanya que atrapés a la gent. I a 4 van poder veure Papàs por sorpresa amb 1 milió d'espectadors, un 9,3% de l'audiència. 4, que amb les apostes que fa últimament al cap de setmana en cinema, doncs s'ha posat molt les piles i sembla que ho està fent molt i molt bé la feina, almenys quant a programació es refereix. I ahir diumenge va haver una estrena, Esposados, que és, no sé si recordar allò d'escenes de matrimoni, doncs ho tornen a fer un cop més. Sembla que, mira, no, la fórmula aquesta doncs es pot repetir, que és una cosa que no em feia gràcia en el seu moment, ara molta menys gràcia em fa.
Home, la Pepa i la Belino, aquests, la parella ja, gran, aquests van arribar a sèrie?
Sí, però ahir no van sèrie,
Jo crec que eren els únics que enganxaven una mica.
Sí, però sempre acabava amb el mateix, s'insultaven i la Pepa deia, m'estàs llamando gorda, una cosa així, i llavors s'acabava. A mi no em feia massa gràcia, què vols que et digui? Un 7,6% de l'audiència, una estrena molt, molt fluixa per començar en el prime time, per tant, s'hauran de posar les piles, i el Santiago Segura i l'Anabel Alonso, que són els presentadors d'aquest espai, doncs també hauran de fer un plantejament per reconduir aquest programa cap a un port millor si no estan condemnats a desaparèixer. 7,6% de l'audiència ahir diumenge en aquest programa a les 9 a Telecinco, i Los Pitufos, que va ser la pel·lícula que ho va trencar ahir, a Antena 3 a les 10 de la nit, amb quasi 3 milions d'espectadors, un 20% de l'audiència. Es nota molt que els nanos ja estan de vacances de l'escola i poden veure aquestes pel·lícules. Però ahir, evidentment, era diumenge, era dia de motor, i el Gran Premi d'Alemanya va aconseguir, per mi, una audiència que no és de les més grosses que ha tret, un 4 milions d'espectadors, un 38,5% de l'audiència, acostuma a treure força més, i a més amb victòria dels Red Bull, per tant els seguidors de Fernando Alonso ja es van quedar una mica decebuts, m'imagino, i amb tota la raó. Una cursa que també t'ho he de dir, no vaig seguir ni pel principi ni pel final, estava treballant, què hi farem? Anem a altre tema, també Telecinco va emetre Ghost Rider, una pel·lícula terrible que va aconseguir 2 milions d'espectadors, un 12,1% de l'audiència, per tant una programació molt cinematogràfica, i és el que ens toca durant l'estiu, programes de farciment i pel·lícules que tant de bo, creuem els dits, recem al senyor, que siguin de qualitat, que les cadenes de televisió es posin les pilles per escollir bon cinema, que n'hi ha i moltíssim. Repassades les audiències, ara sí, toca fer balanç. Ha estat una temporada amb molts altibaixos, una mica de tot hi ha hagut. No sé per què comencem, pel pitjor o pel millor? Jo començaria pel pitjor, en tot cas.
Sí, normalment que, quina notícia sí. Es dona, la bona o la dolenta?
Bueno, jo
tu què prefereixes?
Jo normalment dono la dolenta primer, perquè la bona deixi millor gust, deixi millor regust. Per tant, jo començaria pel pitjor. I és que
el pitjor és el que ens porta les millors pífies o els millors talls?
No, de fet, una de les millors...
Que si no, hauríem de fer la inversa.
No, escolta, una de les millors pífies la tenim al top 5, al millor. Però és que al top 5 del pitjor hi ha el pitjor de debò. O sigui, coses que no voldríem que repetissin per res del món. Pífies com les que trobarem al top 5 sí que volem que repeteixin. Això que veurem ara, si us plau, que s'escoltin els productors de televisió, no volem que repeteixin.
Doncs comencem pel pitjor.
Comencem pel número 5, Splash. Splash, famosos a l'aigua. Aquest no és el problema. El problema...
És Falete.
Evidentment, Falete és un problema de per si, això és evident. El problema és que Splash, el programa Els Amics d'Antena 3 i Telecinco, al cap d'una setmana, programa Mira qui en salta, que és exactament el mateix. O sigui, bàsicament, Arturo Valls, Splash, Jesús Vázquez, Mira qui en salta. Són dos programes igual de lamentables. És Antena 3 contra Telecinco, és aquesta guerra que no s'acaba mai a la vida, i el pitjor de tot és que Mira qui en salta tenia els drets d'aquest format de salts olímpics abans que Splash, però Splash va començar a emetre abans. Per tant, en tot el que es miri aquests dos programes, és lamentable la gestió que s'ha fet. Lamentable, perquè és un programa que no té pràcticament xitxa. A mi em van tenir enganxat a la primera gala, pràcticament fins la una de la matinada, i l'únic que no van veure res interessant, ni una caiguda de panxa, res, ni una planxa, absolutament res. Una cosa que dius, ostres, això no té cap mena de gràcia si no hi ha hòsties, per què vull veure això? Això, evidentment. I, a més, el que passava és que no tenia massa gràcia. O sigui, Falete era evident que seria lamentable, i evidentment el van fotre fora la primera de canvi. És que això havia de passar. Jo, si no veia Falete caure dos cops seguits, a mi no em feia gràcia. I és un problema que no va portar enlloc, que l'únic que vam poder saber és que al Guti li agrada més que li diguin José.
Ah, sí?
Sí, no li agrada que li diguin Guti.
Doncs li seguirem dient Guti, que és com l'hem conegut sempre.
Ah, jo li diré Guti fins que em mori. Però si el veus pel carrer, li hauries de dir José. Oye, José, què tal tus gafes? I aquest pentinat que porta és un personatge, Guti, i el Santiago Segura, que l'únic que fa és donar puntuacions altes. Bé, l'única cosa positiva que podem dir, Arturo Valls és un molt bon presentador, i amb aquest programa ha estat un premi per la seva trajectòria durant la temporada, amb un parell de programes presentats a concursos. Ho fa molt bé, aquest noi, que li hem de dir, un bon presentador que té una bona trajectòria i té molt futur per endavant. I al contrari, Jesús Vázquez, que aquest tio estava a la cúspide fa un parell d'anys, i ara mateix li donen els programes una mica com la Paula Vázquez, li passa. Els Vázquez és la maledicció del cognom. Li donen els programes una miqueta que no saben ben bé què fer amb ells, i els van aguantant com poden. Però vaja, el pobre Jesús Vázquez no té sort últimament.
Puc posar cullerada amb el tema Splash?
Sí que hi cullerada,
sisplau. Hi ha un programa que encara no sé com s'ha arribat a permetre la seva missió. Perquè si el salt de trampolí és una disciplina esportiva i olímpica, amb un cert risc, no entenc com aquest risc l'hem portat a la televisió, que de fet, del programa i de versions també d'altres països, n'han acabat a l'hospital de participants. I coses més greus jo crec que podien haver passat.
Home, totalment, però jo crec que aquesta era la gràcia, no? El morbo ve moltíssim, i en aquesta ocasió ho portem a un extrem. Número 5, Splash versus Mira quién salta. Lamentable, anem al número 4 i aquest és on em poso realment seriós. TV3 i l'Ero. I és que, com sabeu, la corporació proposa acomiadar 312 treballadors i una rebaixa extra del 7% dels salaris. A més d'això, hi hem de sumar delegacions tancades de les Terres de l'Ebre, de Perpinyà, del Pallars, de l'Alt Urgell, de la Cerdanya i també d'Andorra. La televisió pública i la ràdio pública, també Catalunya Ràdio, estan tocades. I ara mateix més que mai, sobretot els que treballem d'això i també el públic consumidor, el poble que hem de fer pinya, perquè és evident que és un dels valors que tenim de país, tant sigui TV3 com sigui Televisió Espanyola. Ara ja no és un moment de nacionalisme ni de parlar de colors ni d'identitats. És la televisió pública, la ràdio pública són drets que tenim els ciutadans, i en aquesta ocasió és un dret que a poc ens el van tocant fins que desaparegui. I direm, ah, no el traurem pas, no, mirem a Grècia i veurem com ha desaparegut la televisió grega. Per tant, la cosa no està bé ara mateix, és evident. S'ha de garantir unes certes estructures d'estat, tant a l'estat espanyol com a l'estat hipotètic de Catalunya, i de moment no s'està garantint aquest tipus d'estructures. Per tant, deixem que em posi aquest moment reivindicatiu i trobo que és el punt més seriós on ens podem parar. TV3 no està en un bon moment ara mateix, toca donar recolzament, toca recolzar els seus treballadors que s'hi deixen la pell, i sobretot també els companys de les delegacions, molta gent que s'ha quedat sense feina, i per una feina increïble. I el dia que van haver les riuades a la Vall d'Aran ho van patir de primera mà, perquè qui va cobrir aquestes informacions van ser les ràdios i televisions locals d'aquella zona, que amb tota la bona fe del món van cedir la informació que tenien a TV3 i els mitjans públics que realment estaven tocats. Per tant, un bon moment per reivindicar-ho, i tant de bo continua aquesta reivindicació.
Una abraçada forta als companys i esperem redirigir aquesta situació. El tercer pitjor moment, un dels 5 pitjors moments de la temporada, que també és en aquest rànquing,
els drets del futbol. Doncs ja pràcticament no podem abandonar-hi ningú els diumenges pel futbol, perquè és que els drets de futbol ho posen molt
difícil. Els diumenges, el dilluns, el dimarts, el dimecres, el dijous, exacte, i el divendres,
quin,
i dissabte.
Quin és el dia del futbol? No ho sabem. Abans era el dissabte i diumenge, futbol, i s'ha acabat, i ho feien a partir de les 6 de la tarda, doncs un partit rela l'altre, i podies veure tenir un cap de setmana futbolero. Ara mateix és molt complicat, has de tenir una setmana futbolera al respecte. I és que ara mateix els drets de futbol doncs tenen molts problemes. Per una banda, dificulten que l'espectador pugui gaudir a la tele oberta dels partits del seu equip. Per tant, si vols veure el teu equip, has de pagar. I tenir sort que Canal Plus o Gol Televisión emeti aquest partit.
A les autonòmiques ja no hi ha futbol.
A les autonòmiques ja, de Lliga no n'hi ha. Pots veure Copa del Rei i pots veure... Home, Copa Catalunya, també, molt interessant. També pots veure la Champions, però futbol de Lliga, que potser és la competició que més ens interessa sovint, és la més regular, doncs no la podem veure. També delimita les hores dels partits, fent que hi hagi molta desigualtat en aquest espai. Per exemple, és evident que la gent que va al camp no pot portar el seu nano o el seu fill a veure un partit si el dia següent, dilluns, ha de tenir el nen a les 8 del matí, a les 9 del matí a l'escola. Per tant, això dificulta moltíssim. A més, fa que la gent no pugui, molta gent, si comença el partit a les 10 de la nit, no es quedarà a veure el partit perquè acabarà a les 12, si no vaig malament, potser aquesta gent matina i molt. I evidentment, tot això comporta una injustícia monumental, que de fet des d'aquest programa n'hem parlat més d'un cop, una injustícia a l'hora de pagar els equips de futbol, i beneficien evidentment a dos equips, que són el Barça i el Real Madrid. La resta d'equips queden molt, molt tocats. Si això no canvia, doncs acabarem molt malament amb una lliga que no servirà absolutament per res, no vindran bons jugadors, no hi haurà nivell, i com no s'assumeixi un model com el que s'ha assumit a la Bundesliga, amb aquest nou repartiment d'equips de drets televisius, la cosa estarà molt maltreta. I diuen, és que la Bundesliga és una lliga molt fluixa. Sí, 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 dos finalistes de Champions.
I ara arriba Pep Guardiola.
I ara arriba Pep Guardiola, per tant, potser alguna cosa s'està fent bé a Alemanya, hi ha coses que s'estan fent malament a Alemanya, d'altres, com aquesta, s'han fet molt i molt bé, per tant, haurien de millorar una miqueta en el país de l'amiga Merkel.
Anem al segon pitjor moment de la temporada televisiva.
Anem, i aquest em posa la pell de gallina. Les bodes de Sálvame.
Hola, somos Chiqui Borja y por fin nos vamos a casar.
Hace 4 años que comenzó nuestra relación y nadie apostaba un duro por nosotros.
¿Te acuerdas cuando fuimos a tomar un café y aún éramos amigos?
No, ni ho vull recordar, no vull saber res d'aquest programa. Sobre taula de dissabte a Telecinco, Les bodes de Sálvame, una gran porqueria. I ho defineixo així directament. Un programa que no serveix de res, un sucedani estrany de Sálvame presentat pel Kiko Hernández, aquest tio que bé, és un vividor, que això també està molt bé, que li vagi bé la vida d'aquesta manera, però un programa que no porta allò que et donen 2 hores i mitja, 3 hores de tele, que no serveix absolutament per res. On veus com gent es casa i ven aquest moment tan important i íntim a l'hora de la seva vida i l'exposen per televisió. Bé, en fi, cadascú que fa el que vulgui a la seva boda, però si evidentment no s'ofereix el producte, ningú el compra. És que aquest producte no s'ha d'oferir mai a la vida.
De les bodes de Sálvame a un altre producte de Telecinco.
Sí, i aquest el dic com a concepte. O sigui, és el pitjor moment de 2012-2013 i sembla que l'haurien d'aguantar durant molt més temps. Gran Hermano 14. I diria que ja vaig fer una mica d'insistència amb això de 14.
14 per ara.
Sí, exacte. Cap país del món ha arribat a 14 edicions. Cap país del món. L'únic país on ara mateix s'emet Gran Hermano, excepte a l'estat espanyol, és Estats Units. És l'únic. Som els dos únics pringats que encara seguim amb aquesta broma que ens van vendre com un experiment sociològic o no sé quina cosa. Al principi ens van enganyar, a mi em van enganyar, era petit, que vols que li faci. Ara ja no m'enganyen, això evidentment no serveix absolutament per res. Veient gent fent el gandul a una casa, per això, que vols que digui, agafo un diumenge, poso un mirall davant del sofà i em miro a mi mateix. És molt més còmode. No em serveix per res aquest programa i és un dels grans mals endèmics que té ara mateix i la televisió i també l'estat espanyol, i és evident que és un reflex del que passa. Que aquest programa continuï, que continuï tenint bona audiència, que la Mercedes Milà hagi canviat tant aquests anys, vaja, és una cosa per estirar-se dels cabells i reflexionar sobre quin tipus de televisió tenim. Vaja.
Deixem els pitjors, Sergio, i anem ràpid als millors.
També hi ha ombres, però evidentment hi ha també molta llum. El top 5 del millor de 2012-2013, el top 5 em quedo amb Utopia.
Where is Jessica Hyde? Where is Jessica Hyde? Is she a customer? Because if she's a customer, I can find her on the
Utopia, Sergio, una de les últimes recomanacions que ens has fet al programa.
Sí, totalment, una sèrie que s'emet a Gran Bretanya, a ITV, i també s'emet ara mateix a Canal Plus. De fet, si no vaig malament, ja deu haver acabat l'emissió d'aquesta sèrie dels dijous a les 10 de la nit. Una de les trens més interessants dels últims anys, provocadora, violenta, alternativa, amb un missatge molt clar i que alhora fa pensar, no és per tots els públics, però és una proposta interessantíssima que comptarà amb segona temporada, tot i que encara no té data d'emissió. Utopia, una sèrie que s'ha de veure, de debò, val moltíssim la pena. Anem al número 4, compartit. Gran Hotel i Masterchef. I jo això ho defineixo com una confirmació i una revelació. Gran Hotel, una confirmació. És una sèrie espanyola que s'ha fet a Antena 3 durant 3 temporades i que ha funcionat molt bé. Jo era bastant escèptic, fins que l'he vist un parell de cops i trobo que està molt i molt ben feta. Per tant, bon dir que es poden fer bones sèries. També a Catalunya, evidentment, tenim la mostra de TV3 que fan molt bones sèries, també a l'estat espanyol, que molt sovint hi ha aquest serranismo médico de familismo, doncs es pot arribar una miqueta més enllà i es poden fer molt bones coses. Gran Hotel ha estat una bona sèrie que va acabar fa 2 setmanes, ha funcionat molt bé en audiència, en guió, en crítica, una bona sèrie, de debò. I Masterchef, una revelació, un programa que va començar a fer massa soroll i que finalment ha acabat sent una de les revelacions de la temporada, un reality show molt ben portat a terme, amb un tema molt interessant i explicat d'una manera molt, molt correcta. Val la pena esperar a la segona temporada de Masterchef, que podem posar la mà al foc, que ja tornarà.
Precisament una sèrie, és el número 3 del rànquing.
Joc de Trons. I és que al final de la tercera temporada d'aquesta ficció ha estat un dels moments que més ha esbojarrat la xarxa amb els comentaris que s'hi han fet. Ningú va poder quedar indiferent amb el final de la tercera temporada. Un final de temporada que canvia per complet tot el que hem entès fins ara a la sèrie, però ara haurem d'esperar fins l'abril de 2014, fins la quarta temporada d'aquesta sèrie. Haurem d'esperar els seguidors d'aquesta sèrie de televisió a veure com tindran les intrigues dels Stark i els Lannister.
L'espera es pot fer més amena si coneixem el número 2.
El número 2. Deien que el número 1 dels pitjors era Gran Hermano, però és que alhora el número 2 dels millors és Gran Hermano, però en aquesta ocasió amb una caiguda molt especial.
Hola!
Vamos a tirarte sin miedo. Si eres Superman, lánzate.
No, no, no.
¡Que no la veo!
¡Oh!
Un moment sensacional. La caiguda d'Álvaro de Gran Hermano va saltar, com recordem, per aquella tirolina, però sense tirolina. Es va saltar, es va trencar els dos braços, va entrar a la casa i no sé com li deu anar aquest noi, no sé què va encara Gran Hermano ni tan sols, però va ser un moment...
No hem fet el seguiment des del programa.
Un moment imprescindible de la temporada, la caiguda de l'Álvaro. Però va haver una altra caiguda, una miqueta més positiva, un moment històric televisiu, un moment històric esportiu, la caiguda en aquesta ocasió de Félix Baumgartner.
Todos con Félix Baumgartner. Muchos años de sueño para que se tornen en realidad hoy aquí en la estratosfera.
Es crucial en este momento. Es que tiene que hacer el salto, que no sin pasarse.
Y mi corazón también.
Que salta ya.
Hay mucha emoción.
Ahí va, ara. Otro récord del segundo.
Félix Baumgartner, un salt històric que va emetre Teledeporte amb més de 4 milions d'espectadors. Només això, Teledeporte, va ser un diumenge, a mitja tarda. Només per això és històric. A YouTube va tenir 8 milions de visites i no hem comptat la resta de televisions del món que van emetre aquest salt històric. Recordem, 38.900 metres de salt, una velocitat de 1.341,9 km per hora. Per tant, una barbaritat, un moment fantàstic que vam poder gaudir en televisió, en directe, que va ser emocionant, vibrant i que va ser 5 hores de televisió que van passar volant.
I Baumgartner s'hi estalvi. Anomenem quin era l'accèssit i acomiadem el que vas veure ahir.
Sí, senyor, l'accèssit per l'entrevista d'Hermida al rei.
Majestad, estamos en víspera de un día señalado. El día en que cumple 75 años. Permita que le felicite ahora.
L'Hermida fot el rotllo i ja després, és que si hem d'esperar que l'Hermida parli, ostres, ens podem quedar aquí. Una entrevista que li va fer pel seu 75è aniversari, polèmiques, perquè estava una miqueta alterada l'entrevista per allò del rellotge que anaven alterant, sí. Però al final que va ser això va ser ensabonades constants entre un i l'altre, una entrevista que no va portar al lloc. Bo, perquè evidentment es feia una entrevista al rei, dolent perquè no arribava al lloc. Esperem que això obri la veda i podem fer una entrevista una miqueta més crítica a Sa Majestat, el rei Joan Carles. Una temporada 2012-2013 fantàstica, que almenys jo m'ho he passat fantàsticament bé veient la televisió.
Aquí queda el rànquing dels 5 millors i pitjors moments televisius de la temporada 2012-2013. Gràcies, Sergio, per la secció.
A tu.
I molta sort en el futur, el que vas veure ahir, qui sap cap on s'encaminarà.
Ai, Déu, no, això no ho vull ni saber.
Una pausa i gener tot l'any. Amb ell arribarem fins a les 12.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.